És dimecres, és moment ara de descobrir un nou heroi local. Ho fem, com sempre, amb l'Axel Camarasa. Axel, bona tarda de nou.
Hola de nou.
Hi ha persones a qui els canvia la vida de sobte per sorpresa. Això mateix és el que li va passar a la Rafi Muñoz quan va tenir la Raquel.
Sí, una malaltia minoritària i totalment desconeguda per a ells va convertir-se en el protagonista de les seves vides. La lluita per millorar la qualitat de vida de la Raquel va passar a ser la seva màxima prioritat. Coneguem, doncs, la nostra protagonista d'avui.
La Rafi Muñoz és una lluitadora nata. Quan la seva filla de 20 anys, la Raquel, va néixer, li van diagnosticar una malaltia rara coneguda com a hemiplegia alternant, una síndrome que només pateixen unes 400 persones arreu del món. Des d'aleshores, la Rafi no ha deixat de buscar un tractament que pugui ajudar la seva filla a tenir una vida millor. El 2004 va fundar, juntament amb altres afectats, l'Associació de la Síndrome de la Hemiplegia Alternant. Ella n'és la presidenta.
Avui la Rafi està als estudis de Ràdio Sant Hilari per explicar-nos una mica millor el seu cas. Rafi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, per aquells que no coneixen aquesta malaltia minoritària, què és l'hemiplegia alternant i quins són els seus símptomes? Com es manifesta?
Doncs l'hemiplegia, tal com tu dius, és una malaltia minoritària que afecta molt poca població, un cas entre un milió. Llavors, els símptomes bàsics, doncs, precisament són això, atacs d'hemiplegia o de paràlisis que poden alternar d'un costat a l'altre del cos o pot quedar totalment paralitzada de les quatre extremitats.
A la Raquel li van diagnosticar només néixer la malaltia?
Tot i que ella patia la malaltia des de que va néixer, doncs se li va diagnosticar als 7 mesos, perquè és molt difícil a vegades, costa molt de fer aquest diagnòstic. Però nosaltres encara vàrem tenir sort i el diagnòstic va ser prou aviat.
Fins als 7 mesos tu no havies notat res?
Sí, tenia petites coses i tot era anar molt fins a urgències i visitar en els serveis d'urgències que no ens donaven cap resultat ni ens deien res, no? Ells no veien cap alteració rara. Llavors, bueno, era tot un anar i tornar sempre en els centres, fins que sí que als 7 mesos ja van contactar amb un neuròleg de Sant Joan de Déu, que va ser el que ens va donar el diagnòstic.
I una mare, quan li donen el diagnòstic, com encara la notícia?
Home, realment, al principi, sembla que no t'ho vulguis creure, no? Perquè al principi, tot i que li notaves algunes cosetes estranyes, no et pensaves que la malaltia fos tan greu, no? A més, et diuen un nom que realment no et sona de res i el primer de tot és negar aquest diagnòstic. Després, passat el temps, ho vas assimilant i vas veient que sí, que hi ha alguna cosa rara, no? I passat, bueno, doncs, l'època de més depressió, arriba un moment en què tens una necessitat de saber i de lluitar molt més per la teva filla, no?
Per què se saben les causes?
Bueno, fins ara era totalment desconegut, era una malaltia molt desconeguda, gairebé molts doctors no la coneixien, i no se'n sabia la causa realment, hi havia algunes hipòtesis, però la causa del cert no era, no se sabia.
El dia a dia de la Raquel, com és?
Bueno, la Raquel, diguem que és una nena que més o menys és feliç, ella va a un col·legi d'educació especial a Vic, a partir dels 12 anys varen vèncer de marxar de Sant Hilari perquè ella pogués assistir a aquesta escola d'educació especial. Llavors està bé, el que passa que ella continua molt limitada el seu dia a dia per aquests atacs de paràlisis, que estan molt relacionats principalment amb el que és tota mena d'emocions, no? Ella no pot fer qualsevol tipus d'activitat que li agradi perquè sabem que immediatament tindrà l'atac d'hemiplegia o d'hemiplegia total.
Has dit que va molt vinculat amb l'emoció.
Sí, molt, molt. Molt.
És a dir, ella, si ella s'ho està passant molt bé, li vindrà un atac?
Exacte. Ella no pot, per donar-te un exemple, ella no pot anar a natació o a piscina o a platja, ella no pot fer hipoteràpia, hem de deixar, hem intentat diverses coses. El sol fet d'anar a casa d'uns amics, que ja li faci molta il·lusió, doncs tot això la limita perquè quedarà bloquejada totalment i no es recuperarà.
És a dir, l'emoció se li transforma en paràlisi?
Sí. La majoria de les vegades sí. Sí, sí.
En aquest sentit, potser la solució, si és que n'hi ha alguna, la manera de pal·liar-ho potser és la rutina i l'ordre i la tranquil·litat?
Sí, la rutina sí, el que passa és que, clar, una rutina i limitar una nena que és prou conscient, a pesar de la seva discapacitat, de que vol sortir o de que vol fer moltes activitats, al igual que altres nens, no? Vull dir, això, clar, és dur, vull dir que és molt difícil poder-li marcar una vida que sigui només de rutina, tot i que, esclar, ella ja comença a entendre que no pot fer moltes coses, i ella mateixa és la que reconeix que no pot fer perquè quedarà paralitzada.
Medicació n'hi ha?
Bueno, ella té un tractament per una mica, per pal·liar-li una mica els efectes d'aquestes crisis, però no és sempre eficaç, vull dir, i prevenir els atacs, doncs, és impossible, no? A vegades amb una miqueta de relaxació, amb ajuda de relaxants musculars, aconsegueix superar la crisi, però vaja, no sempre, no sempre.
Perquè la Raquel té una dependència al 100% de tu, en aquest cas?
Bueno, la Raquel, mentre no té la crisi, podem dir, és bastant autònoma i fa bastant la seva vida, però clar, està sempre expectant de quan vindrà aquesta crisi, no? Llavors sí, en el moment que té la crisi és totalment dependent, és a dir, que com a deixar-la sola, sempre hi ha d'haver-hi una persona que l'estigui supervisant.
Cada quant té una crisi?
Bueno, depèn del dia, però en pot tenir diverses al dia, poden ser de molt curta durada o poden ser una sola que li duri tot el dia.
Tot el dia?
Sí, 24 hores, sí. Més de 3 o 4 dies no estem sense cap crisi.
Deies abans que arriba en un punt en què decidiu abandonar Sant Hilari perquè pugui anar a una escola especial de Vic. Quant temps fa d'això?
Això, doncs, quan la Raquel tenia 12 anys, farà uns 8 anys ara. 12 anys, sí.
I veu haver de canviar el domicili perquè aquí prop de Sant Hilari no hi havia una escola on poguessin atendre-la?
Exacte, vull dir, nosaltres vam considerar que la de Vic complia els requisits que ens semblaven més adients, i bueno, ens va ser més fàcil traslladar-nos a nosaltres que no pas que ella estigués fent els viatges contínuament.
Clar, Rafa, imagino que una de les dificultats afegides deu ser el fet que sigui una malaltia tan minoritària. Dèiem que hi havia 14 casos al món?
No,
400, perdó,
sí.
M'he equivocat jo.
Uns 500 hi ha ara més o menys al món, no? Més o menys, encara que es creuen que, no està, que hi ha molts que no estan diagnosticats. Però a Espanya sí que són uns 20 casos diagnosticats, eh? Vull dir, sí que és molt complicat, indudablement, perquè el que te trobes és molt sol, una solitud total, una falta d'informació que ningú et dona, no et proporciona. Fins quan la Raquel, i ara estem parlant de 20 anys enrere, doncs quan a la Raquel se li diagnostica la malaltia, no hi havia cap mena d'informació ni a través d'internet ni res. Vull dir, vam poder contactar amb una associació italiana, que va ser amb la que jo primerament vaig contactar, i una altra de francesa, però realment aquí a Espanya no existia res de res.
Per això imagino que decideixes fundar l'Associació de la Síndrome de l'Hemiplegia Alternant i n'ets la presidenta.
Exactament.
Això va ser el 2004.
El 2004, sí, ja havia passat un temps. Jo vaig contactar, com dic, en aquesta associació italiana i tenia molta necessitat de conèixer altres casos com els de la Raquel, i varen viatjar fins a Itàlia en un congrés que varen fer i varen veure com ells treballaven. Arran d'això, doncs, nosaltres decidim que ajuntar les poques, que havíem tres famílies en aquell moment que només ens coneixíem, i varen decidir fundar l'associació. Bàsicament, doncs, per ajudar també a altres famílies a que tinguessin un primer contacte entre nosaltres, no?
Per exemple, la mateixa malaltia es desenvolupa d'igual manera en tots els afectats?
No, no exactament, no igual.
No, eh?
Hi ha diferents tipus d'afectació. Hi ha de més greus, dels que estan millor, i els que estan mitjanament, sí.
Rafi, una pregunta. No sé si dedueixo de les teves paraules que aquesta malaltia va a més, perquè abans comentaves que nosaltres hem donat la xifra de 400 malalts i ara et deies tu que ja n'hi havia 500, que al principi només éreu 3 famílies i ara ja en sou gairebé una vintena. Va a més, això?
No, no és exactament que vagi a més. El que passa que sí que és veritat que hi ha més informació, que les famílies és molt més fàcil contactar entre nosaltres, és a dir, que avui dia, quan un nen se li diagnostica l'hemiplegia alternant, doncs el primer que fa és entrar a internet, normalment, no? A través d'internet, doncs el primer que apareix és la nostra associació, llavors és molt fàcil el que ens puguem posar en contacte entre nosaltres. Això també s'estén a que a nivell tant europeu com a nivell mundial, no? Nosaltres tenim contactes amb famílies d'Amèrica, de Sud-amèrica, de Polònia, vull dir d'Itàlia, d'Anglaterra, és a dir, ens podem posar en contacte entre nosaltres. Llavors això ha fet que es coneguin més els casos, no?
Quines tasques feu des de l'associació?
Bueno, l'associació bàsicament s'inicia per donar apoio a les famílies. Llavors, doncs, una altra és indudablement donar a conèixer la malaltia. No? Nosaltres ja al principi es va editar un llibre, que va ser el llibre blanc de l'hemiplegia alternant, que el vàrem repartir per molts centres, per hospitals, per centres mèdics, per tot, en congressos, perquè es coneixés la malaltia. I llavors, home, també intentar que, si aquesta malaltia és molt més coneguda, que molts investigadors s'impliquin també en voler treballar, en voler-la conèixer i en voler saber cada vegada més fer recerca.
En aquest sentit, quina és la resposta de les institucions davant l'associació? Rebeu alguna mena d'ajuda, assessorament, informació d'alguna mena?
Realment no tenim gaire apoio, vull dir, molt poc. Al ser una malaltia minoritària, doncs passa exactament com sempre, doncs rebem molt poc apoio. Tot és a base de que l'associació treballa i que l'associació és els que organitzem els encontres anuals entre famílies, o indudablement el que estem fent és a nivell europeu intentar crear una federació europea, que això és algo que tenim ara bastant consolidat en poc temps, i seria com una nova expectativa, si més no, per accedir a més ajudes de la comunitat econòmica europea.
Estem parlant molt d'aquesta associació d'afectats, Rafi, però si algú es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho pot fer?
Doncs és molt fàcil, aviam, la nostra adreça és www.as.org, o indudablement entrant només amb el nom de la malaltia, hemiplegia alternant, doncs segurament que el primer surt la nostra associació.
Aquest estiu investigadors de la Universitat de Duke han descobert el gen causant de l'hemiplegia alternant. És un gran descobriment, suposa, per a vosaltres poder avançar en la investigació d'aquesta malaltia?
Home, per nosaltres és un gran avanç, si més no, ens ha obert portes a l'esperança que fins ara teníem tancades, no? Vull dir, el que s'hagi descobert aquest gen, aquesta mutació, doncs sí que és veritat que és molts investigadors i molts metges doncs estan molt més predisposats a iniciar investigacions. Recentment, ara a principis del mes de desembre, va haver-hi lloc un simposi a Brussel·les en el que vàrem patrocinar totes les associacions europees. Hem patrocinat aquest simposi en el que hi havia investigadors i metges d'arreu del món, i llavors doncs hi ha moltes línies d'investigació. Però clar, tornem a estar en el tema de sempre, no? L'ajut econòmic és molt important i moltes vegades no arriba.
Clar, perquè vosaltres, per exemple, amb l'associació com us financeu? Amb una aportació de cada un de vosaltres?
Nosaltres, l'associació, sí, cada un de nosaltres. De més a més, hem fet algunes campanyes, diguem, de recaudació de fons. Aquí a Sant Hilari fa uns 8 anys es va fer un festival de Donem la cara per la Raquel, que gràcies a aquesta ajuda, que va ser bastant important, doncs vàrem poder iniciar doncs moltes col·laboracions amb l'associació italiana. Es va crear un biobanc en el que nosaltres col·laborem, i també s'han fet ara recentment, després del descobriment del gen aquest mutat a l'ATP1, doncs hem pogut fer un estudi genètic a 5 nens de la nostra associació. Tot això finançat indudablement doncs gràcies a aquest festival, gràcies als socis que tenim, socis col·laboradors, i ara mateix també hem engegat també una altra campanya que tenim, que si algú vol encara col·laborar, entrant en la pàgina de nostra associació i a partir de en la web migranodearena.org, doncs també poden fer una petita aportació, i tot això doncs és per la investigació.
Ens comentava, i estem parlant molt de la vida que porta la Raquel, de que mai se la pot deixar sola perquè pot tenir un brot o un atac, que és un dels símptomes d'aquesta malaltia. La teva vida com és? Com a mare?
Bueno, com a mare? Suposo que tampoc me considero, a mi m'ha sobtat molt el nom del programa com a heroi local, sincerament, i no m'hi considero tal.
Heroïna,
heroïna, perdona. Doncs heroi. Doncs no m'hi considero tal, vull dir, jo crec que qualsevol mare en la meva situació faria exactament igual. Mentre la Raquel està a col·le, doncs intento fer una vida normal, no? I, bueno, quan ella està quan no està a col·le sí que és dedicar-li totes les hores amb ella, bàsicament.
Tens més ajuda de la família?
Sí, sí, bueno, tinc molta sort, bueno, el meu marit i tinc un meu fill, bueno, tot i que ja està fora, però ell col·labora molt i col·labora inclús en l'associació, diguem, és el representant europeu de l'associació, vull dir, tinc molt recolzament per part de la família.
Veus a prop al final d'aquesta malaltia o trobar la curació d'aquesta hemiplegia alternant?
Home, jo no, sempre dic que no vull tancar la porta i no vull perdre l'esperança, indudablement. Ara, amb aquest nou descobriment, jo crec que sí, tinc l'esperança, perquè no, de que trobin un medicament i que ajudi a pal·liar totes aquestes crisis que té la Raquel. Vull dir, el que a ella li desapareguessin les crisis amb un medicament seria canviar-li la seva qualitat de vida al 100%. És una nena molt activa i que podria fer moltíssimes coses i que està molt limitada.
El govern ha declarat aquest 2013 com a any de les malalties rares. Això imagino que també esperança d'alguna manera, no?
Bueno, sí, fan una gran tasca i això és important perquè és un reconeixement que ens fan, no?, a tots els que pateixen aquestes malalties, que es coneguin, cada dia es van coneixent més que assisteixen a aquestes malalties, i crec que és important que s'hagi marcat un dia nacional.
Ràfic, clar, si demanem el desig de la família de la Raquel per aquest 2013, quin seria?
Bueno, jo et diré que cada any sempre he brindat quan comença l'any amb el mateix, en què la Raquel es curi. Aquest any encara molt més. El brindis ha sigut que ojalà es trobi la malaltia, ojalà es trobi el medicament adequat, clar que sí.
Rafi, moltíssimes gràcies avui per ser la nostra heroïna. Creiem que et mereixes aquest títol i encara molt més. Gràcies per acompanyar-nos des dels estudis de Ràdio Sant Hilari, i tant de bo a poc a poc la investigació vagi avançant, sobretot per aquestes malalties rares que encara ens falta tanta informació. Gràcies, i un petó ben gran a la Raquel també.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i gràcies per tot i bona tarda.
Petita pausa aquí a la tarda, de seguida tornem per repassar el zàping local, i us recordo que avui acabarem més aviat de l'habitual, al punt de 5:45 acabarem la tarda, perquè avui Catalunya disputa el seu partit amistós contra Nigèria i donarem pas a l'equip d'esports de la xarxa. De seguida tornem.
La tarda, històries de cada dia sense anar més lluny.